Tornem amb tota l'actualitat d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Noguera i Noguera, amb Marga Noguera i Jaume Noguera.
Avui vespre els estudis d'IB3 Ràdio s'ompliran de ball i música. Benvinguts a Noguera i Noguera.
Per començar, rebrem en Helba, pionera de la dansa del ventre de les illes, i a un grup d'alumnes de la seva acadèmia.
Conversarem amb Amparo Acosta i Laia Grilla, que són mare i filla. També Alicia Timoner i Aina Espinosa, també mare i filla. I Carme Palmero i Manuela Borràs.
Després molt visitaran a Marta Consol Ferrer, que en tant actriu, model i estudiant de periodisme.
Des de molt petita li ha agradat molt la música i quan tenia 8 anys va començar la carrera musical preparant classes de ball, piano, cant i teatre.
La Marta vendrà acompanyada pels seus pares, en Joan Ferrer i en Maria Oliver.
I a la recta final del programa, el nostre cosí de lluny, Mateu Berga, mos parla, Mateu, de què o de qui?
Avui parlarem de la nit de noces d'en Isabel Pantoja.
Oi,
que no tardarà de remoure, ja ho veuràs.
Oi, eres?
No, però m'hagués agradat de dir. I llavors... I llavors xerrarem de per què el colom blanc és... què se diu això, de la pau?
El símbol de la pau.
Símbol de la pau.
Tant de bo que mos has de xerrar d'això i no saps com...
Tanta sort que has de dir-me.
Bon vespre, benvinguts. Avui a Direcció Tècnica Miqui Fiol. Començam. No us pegui a la ballera, a vosaltres.
Això me sona a mi, a la dina, la lámpara sí, maravillosa, jo... la miro en la noche, xerezade, tant de contes de menuts d'aquell orient.
Jo me veig volant damunt d'una catifa.
Sí, eh? Una... Simbal el marino.
Bé, no sé si perdrem això exactament, jo vull fer un poc d'història. L'any 2003 se va inaugurar l'Acadèmia Helba de Dansa del Vent, la primera acadèmia dedicada exclusivament a aquest art mil·lenari. Ella va veure realitzat el seu somni, que era reunir a un únic espai dones de totes les edats, diferents tipus físics, amb històries diferents i particulars de vida, amb expectatives i objectius diferents, però amb un desig en comú, que s'aprenda a ballar dansa del ventre. Rebem a Helba. Benvinguda.
Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz, buenas noches, de estar aquí.
I lo primer que te demano és que m'ensenyis a pronunciar el teu nom. Com se diu?
Helba.
Helba.
Helba. Va. Sospira? Sí. Sospira. Helba.
Helba. És a dir, la doble B Helba. És quasi una U. Helba.
Sí, sí. Helba.
Helba.
Sí. Helba. Hòstia, ara dic que saps, sí, aquest nom dit així. És que parem mentida. Bé, anem a saludar més convidades que tenim en nosaltres, perquè avui tenim, ho comentàvem fa un moment, que s'omplirà l'estudi de música i ball, perquè després en Marta, ara a les nostres ballarines, tenim Amparo Acosta i Laia Grilla. Benvingudes.
Hola, buenas noches. Hola.
Elles són mare i filla. També tenim en Alicia Timoner i en Anna Espinosa, mare i filla també.
Hola. Hola.
Benvingudes.
Benvingudes. I Carmen Palmero i Manuela Borràs, benvingudes.
Bon vespre.
Com
hola,
va?
Què tal?
Que vosaltres també teniu família que balla, que sí. No, avui no han pogut venir, però vosaltres heu volgut venir, només faltaria.
Al pie del cañón.
Clar que sí. A més, mos contau. És molt guapa aquesta realitat que neix d'un somni que era dones diferents, que potser és que no s'assemblen en res, ni de feina, ni de manera de ser, però tenen aquesta afició comú, el ball de la dansa del ventre. Cuéntame.
Sí, ese grande sueño viene en verdad de una realidad. Parece un juego de palabras, pero en la verdad no lo es. Si nosotros pensamos mismo lo que es la danza oriental, es una danza que ha nacido de rituales de fecundidad y fertilidad y que cuenta la historia de la humanidad en nuestro cuerpo, en el cuerpo femenino y también en el cuerpo masculino. Eso es un capítulo aparte. Entonces, yo creo que es coherente, yo creo que es verdadero que madres e hijas, hermanas, abuelas, compartan esta afición, porque es historia de su familia. Y cada persona tiene una historia diferente porque vienen de realidades distintas. Y no estoy hablando del punto de vista social, ubicación social. Yo estoy hablando de familias. Entonces, toda esa familia, si miramos hacia atrás, nosotros somos un resultado de un puzzle genético maravilloso de historias y que muchas veces aparece generaciones después. El hijo, esos ojos y esa manera de bailar, así mi tía abuela, así mi abuelo, eso es maravilloso. Entonces, si nosotros podemos traer esa realidad, no necesitamos esperar tantas generaciones para poder constatar eso. Traemos para la danza oriental porque eso es una realidad viva que acontece cada día en nuestras clases y principalmente cuando se encuentran madres e hijas, porque hablan de sus cosas, realizan sus trajes juntas, hablan de sus aficiones, hablan de sus expectativas y todo. Es un compartir constante.
Anem a cercar testimoni de mare i filla, Amparo i Laia. ¿Quién va començar a ballar primer?
Empezamos a bailar las dos juntas.
A la vegada vareu començar. I per què? Dansa del ventre i no ball de bot o sevillanes.
O zumba.
O zumba. Sí.
Per què?
Porque yo un verano estaba buscando una actividad para hacer con Laia. Laia tenía 6 años en ese momento. Y cuando me comentaron que Helwa hacía un taller para madres e hijas, me pareció que era una manera de conectar desde otro lado, desde mi maternidad, con mi hija.
Alicia i Anna, mateixa pregunta. Qui va començar primer i per què?
Va començar primer mi mare, perquè...
Per què,
Alicia? Vaig començar primer jo, però la veritat és que quan jo estava embarassada ja ballava. És a dir, vaig començar abans de quedar-me embarassada. Jo tenia 25 anys en aquell moment i vaig ballar a lo millor...
Embarassada d'ella?
Sí.
Oh, o sigui que tu ja ballaves, sí, quan estaves dins la panxa, sí, de ta mare.
Que curiós.
Sí. I després, quan tenia a lo millor 2 anys, me va acompanyar a un ball que ballaven mares, filles, i ella ja m'acompanyava jo. Després, quan ella en tenia 5, se va incorporar a ballar, a donar classes... I així hem seguit. I en el final, quasi és ella la que... Quan tenien que fer col cavall, era ella la que decidia un poc les passes...
Sí, perquè en el principi era mon mare qui algunes passes decidia més i ara, pues, soc més jo.
Jo crec que a Nana li agrada la ràdio. A tu t'agradaria fer feina a la ràdio, que sí? Un poquet sí, eh? Jo de molt emocionada. Jo crec que tenim un altre fitxatge. Si no, tot d'una quan
s'ha parat. Tu tens molt bon ull per això.
Sí. Tenim també en Manuela i en Carmen. En el vostre cas, quin és? Com vareu començar? I també amb qui aneu a ballar? Amb qui familiar?
Bueno, jo soc en Manuela Borràs i vaig ballar amb la meva filla, en Manuela Bibiloni. I el cas va ser que fa 13 anys jo vaig anar a veure un espectacle que me convidaren a la sala
Bé, vas veure un espectacle, sí, que te va agradar.
Me va agradar molt, de la dansa oriental, i vaig quedar meravellada. Meravellada. I vaig dir, jo he de ballar això. Jo he de ballar això. I res, i no me'n record perquè fa molt d'any d'això, i me vaig dedicar a anar a la Helwa.
Mira com ho diuen bé, Helwa.
Helwa.
Encara me queda, mira que jo no conec fa temps, però se m'havia oblidat, fa molt anys que no la veia, i se m'havia oblidat dir-ho.
Mos queden a Carmen, per què? I
hola.
I per què van decidir dansa oriental? Veig que li deix dansa oriental, no li deix dansa del ventre, ara parlarem d'això, però Carmen, sí, per què aquesta disciplina.
Sí, este matiz me gustaría que lo explicara Helwa, que es quien realmente lo sabe, pero es importante. Bueno, yo soy Carmen Palmero, mi hermana Antonia Palmero no ha podido venir y empecé yo a bailar danza oriental porque, bueno, sucedió que cuando lo probé por primera vez yo siempre había querido aprender danza oriental. Me parece una conexión con lo femenino muy importante, me parece una danza que bien practicada puede ser como una meditación en movimiento, una conexión con lo espiritual, con el útero de la mujer, y siempre había querido practicarlo, como digo. Entonces pasó que la primera vez que me animé a ello, me encontré con una profesora que no era muy inclusiva y me gustó mucho años más tarde darme la oportunidad de ir a la Academia Helwa y de encontrar una profesora que sí es inclusiva, como habéis señalado muy bien al principio, y gracias, que incluye todo tipo de mujeres, de condición social, físico y demás. Y creo que hoy en día, especialmente para con lo femenino, es muy importante hacer esta inclusión.
Perdona, què vols dir amb això? Que no era inclusiva, que només volia
decir,
el Lota és un bon tipo, però allà...
Quiero decir que sí, que quería un determinado tipo de cuerpo para la danza y que, por ejemplo, en la primera clase a la que yo acudí, que no había bailado más que zumba en mi vida y un poco de lo típico, pues yo que sé, bachata, merengue en el gimnasio... sin pudor alguno, esta mujer se animó a decir que con mi tipo de cuerpo había un paso determinado, que son los ochos, que es un movimiento de danza que es arquetípico de la danza oriental. En mi cuerpo no se vería nunca y que siempre tendría que impostar ese movimiento. Entonces, Helwa, el primer día me conquistó el corazón porque dijo que la danza oriental era una danza de hacía 5.000 años y que por supuestísimo era lógico y era simplemente por inteligencia de pensar de dónde viene lo que estás practicando, que no ha pasado solo por un tipo de cuerpo. A eso me refiero cuando digo ser inclusivo.
Sí, que ho dèiem en el principi.
Helwa, ¿por qué danza oriental y no danza del ventre? Ara que ho deia Carmen.
Muy bien, vamos un poquito de historia, pero muy resumida. ¿Por qué danza del vientre? Cuando Napoleón llegó a Egipto, las tropas, los escritores, los músicos europeos han visto lo que hoy son las gawazi. Entonces, ese grupo social que vivía en Egipto, principalmente las mujeres, movían solamente las caderas. Entonces, danse du ventre. Entonces, imaginad una danza encorsetada que eles só conheciam em Europa e de repente ver aqueles movimentos tão livres, não? Entonces, ese fue el primer sello que la danza ha tenido.
Porque lo primero que van a ver, que lo primero que te va a cridar esa atención.
Exactamente, danse du ventre. Ahí hubo una feria en París, una feria cultural, y fueron bailarinas egipcias y argelíes. E elas naturalmente moviam la cadeira, porque eram realmente essas bailarinas. Então, danse du ventre. Um pouco mais tarde, numa feira em Chicago, com o mesmo tema, uma feira de cultura, belly dance. Em Chicago, belly dance. Então, seu nome acabou ganhando muito corpo e muita força. E foi assim hasta muito tempo. Pero lo que pasa en el Oriente. En el Oriente se llama raqs, en árabe danza, porque dentro del universo árabe, dentro del universo oriental del Medio Oriente, eso es una danza más dentro de tantas otras. Mm-hmm. Entonces es raqs.
Es una cosa normal y corriente, claro. Y como aquí voy, una cosa exótica, allá es normal y corriente.
Claro, raqs. Entonces, e dança oriental, o dança oriental traduzido del raqs sharqi, que é o nome de la dança de casa, la dança que todas as orientais bailavam para o espetáculo. Seria quase um nome comercial. Entonces, raqs sharqi, dança oriental, é a dança que vem do Oriente. Por quê? Porque quando foi criado o que nós outros bailamos hoje em dia, necessitava um nome, porque simplesmente era raqs. Então, se venia de Egipto, e em Egipto ha sido forjada esta dança, a dança que nós outros conhecemos hoje, Raxx Sharkey, entonces dansa oriental es la traducción de Raxx Sharkey.
No, la verdad es que no tenemos mucho tiempo para hablar de esta... No, es que claro, podríamos estar años y años, 5.000 años, hablando de evidentemente, pero me agradaría, ya que aprendo a ballar, no podremos, avui en aquest 10 minutos que nos quedan, sí que podremos hablar un poco de los vestidos que duen y de los nombres que ellos tienen. Porque, això també m'agradaria saber per què tenen un determinat nom, perquè quan me va passar els noms de les convidades, Alicia Timoner, Ana Espinosa, Amparo Acosta, llavors me va posar entre parèntesis el nom que tenen com a ballarines. El nom de bon surt, perquè, per exemple, Amparo és Rania i Shamsa.
Rania és el suyo i Shamsa...
Per què? Per què aquests? L'han triat elles o depèn de com...
Exactament. Elles eligen sus nombres. Elles eligen sus nombres. Però jo naturalment l'oriento. I me gustaría... Perquè això se da en el bautizo de flores. Una fiesta que se da cada any i este any també, dia 18 de novembre. Nosotros vamos a tener más una vez. I me gustaría que elles desen por el significado...
Per què? Per què, Rania, per exemple?
Bueno, en el momento que Helwa te dice que ya llevas un periodo de tiempo bailando y que te podés bautizar como bailarina, que es un honor muy grande y es realmente una emoción que no tiene palabras, empezás a buscar nombres que te identifiquen, ¿no? En árabe. Y bueno, yo encontré uno que me gustaba, que era Rania, lo comenté con Helwa, Helwa le cuadraba. Bueno, mi nombre en castellano significa intensidad.
M'agradaria que totes mos diguéssiu els vostres noms i hem d'anar un poc a vida. Tu que noms?
Jo soy Shamsa i mi nombre significa com el sol.
Curiós, Alicia, tu crec que triares a mal, com la dona d'en George Clooney.
El significat...
Que ho grena cap a aquesta dona.
El significat és esperança. Esperança.
I Nana va triar el nom de Maixa.
Sí, vaig triar Maixa perquè just fa poc, bé, se va morir la nostra moixa, que es deia Misha, i com que era aparegut, i el significat és vida.
Que guapo. En Emanuela?
Esperança, són paraules de nom. En
Emanuela
tenim...
Badia.
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 Sí, nom meu m'ho varen triar. M'ho van triar sa família, ses amistats, vaig demanar permís a sa meva gran professora i significa única, sin precedentes.
De Carmen mos falta. De Carmen no el tenim.
Yo todavía no me he bautizado, todavía no he tenido mi bautizo de flores, pero ya tengo pensado mi nombre.
I no se pot dir?
És un secret.
Vale. Sa roba, els vestits, també, com les triau, és que és un món desconegut per nosaltres. Clar, també és difícil explicar-ho per la ràdio.
És que només ho tenim identificat a les pel·lícules.
Clar, és a dir, el vestit, el ball, com... va en relació amb son nom, el tria ser ballarina, com va?
Sí, los trajes sempre, comencem sempre com un procés de autoconocimiento. Entonces, los trajes, una cosa que yo sempre estimulo muchísimo en las bailarinas es que respeten su anatomía y que busquen sempre los modelos que le favorezcan. Tú conoces tu cuerpo más que nadie. Tú vas a saber, por ejemplo, no lo que estamos acostumbrados, no un traje de dos piezas, pero es un universo tan grande, de mujeres tan diferentes, y la moda, existem modas em dança oriental, há possibilidades de todos os tipos de vestidos, duas peças, uma peça como um vestido, os pantalones, os bombachos. Cada mulher sabe o que lhe queda bonito, o que quer, e incluso o que antes não poderia ponerse, se atreve, porque se conoce e sente que pode realçar muito mais o corpo.
Mateu, vou fazer uma pergunta.
Eu queria saber se há qualquer preparação física abans. Sabem que en qualsevol físic se pot, però per exemple, vas al gimnàs, tienes agujetas, coses d'estes. Esto necessita una preparació per quan vais a fer aquesta dansa no tenir aquest problema?
Ah, és una pregunta muy interesante. ¿Por qué
me fas les millors preguntes,
bueno,
Mateo?
Per això me tens.
Muy bien. Lo que es la dansa oriental, pero he dicho anteriormente que en el mundo árabe se llama Raxx. Raxx es una danza que se practica, el Raxx Sharkey es una danza que se practica en casa. Entonces, es la historia de la propia vida. Entonces, para danzar, Tú subes brazos, baja brazo. Aprieta abdominales, aprieta glúteos, los relaja. Tú te estiras, tú te encoges. Positivo, negativo, bueno, malo. Cuando tú sales de la clase, tú has expuesto tu cuerpo a todo esto. Entonces, agujetas hay, porque es una actividad física como otra cualquiera. Yo miro si las bailarinas tienen alguna limitación. Pero esa limitación, nosotros siempre encontramos un otro camino de hacer lo mismo. Es cuando la limitación no es un obstáculo, es cuando la limitación te da otro camino. Entonces, lo que nosotros comenzamos a comprender con la danza oriental, que todo es posible. Entonces, las agujetas son naturales si tú estás exponiendo tu cuerpo a algo que tú no has hecho antes. Pero hay los estiramientos. Entonces, y otra cosa, muy rapidito. Los calentamientos y los estiramientos, como decía mi querida profesora Faradiba, in memoriam, la propia danza oriental tiene su calentamiento, ya tiene los propios movimientos en origen. Entonces, tú preparas tu cuerpo para recibir todo eso y después tú relajas tu cuerpo para dejarlo y descansar. Tu cuerpo absorbe. El cuerpo de la mujer, el cuerpo en general, es muy inteligente.
Nos queda muy poco, pero a mí me agradaría que cada una de vosotros nos diguéssiu en 10, 15 segundos lo que vos ha aportado a hacer danza oriental. ¿Qué te ha aportado en tu vida?
Autoestima.
Tranquilidad.
Sí, autoestima y felicidad.
Van quedan menos objetivos, o tendrán muy difícil. No? ¿Qué te ha aportado a tu?
Confianza.
Muy bien.
Yo amo el amor.
Atrevimiento y aceptación por mí misma.
M'encanta, perquè te dones compte que són actituds i qualitats, adjectius necessaris per viure d'una forma feliç, estar feliç. És a dir, tot això...
Necessari, no imprescindible.
Contingente i necessario, que dirien en filosofia. I la veritat és que m'encanta el bautisme de flors el 18 de novembre.
Eso, el pròxim 18 de novembre en el teatre...
Seràs teu... No, encara no. Encara no es podran saber el nom, idò.
Ja és que no podré... La curiosidad siempre va bien, ¿no? Esperar un poquito. Entonces será en el Teatro del Mar, muy cerquita aquí en Palma, en el Portuchol, en el Molinar. Y 18 de noviembre a las 18. Entonces muy fácil de acordarse. 18 del 11 del 18 a las 18.
Ya un feto pasta. O hasta que lluvia.
No. Total casualitat, això, no?
M'encanta. I molt m'ha encantat la frase que ha dit, que una limitació no és una limitació, sinó que topa una altra porta, un altre camí. M'ha encantat. És a dir, que jo crec que aquesta frase l'hauríem de tenir tots.
Me recorda molt, jo que m'ho ha agradat sempre a les arts marcials, me recorda aquest tipus.
Moltes gràcies a totes per haver estat amb nosaltres. Noguera, vendrem en el vostre bateig.
Bateig de flors.
Gràcies.
Estamos esperando a todos. Esperamos a todos, de verdad.
Gràcies. Gràcies.
Adiós.
Adiós. Adiós. A IB3 Ràdio, Noguera i Noguera.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Si no pots dormir, escolta a les 12 de la nit a IB3 Ràdio, al darrer vol, a Formentera.
No et servirà per adormir-te, però tindràs els teus veïns molt contents. Darrer vol a Formentera, de dilluns a divendres a la mitjanit, a IB3 Ràdio.
Bàdminton, pesca submarina, vela, hoquei, vòlei, però també futbol, bàsquet, tenis. Si t'agrada tot això i moltes disciplines més, no ho dubtis si sintonitza cada dia amb IB3 Ràdio, on tots els esports són importants.
Xisco Díaz t'informa de tota l'actualitat esportiva a Esports 3, de dilluns a divendres a IB3 Ràdio a la 1 del migdia.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, Noguera i Noguera.
m'acompanyarà avui durant l'entrevista Lisa Marie Presley. Vos agrada?
Això, quina era la filla de Elvis?
La filla de Elvis i d'una Priscila.
I ets dona de Michael Jackson.
No només d'ell. Saps quantes vegades se va casar?
Con Nellis Taylor, no ho sé.
No, quatre. I dos eren famosos, en Michael Jackson i en Nick Cage.
Bon Jesús.
Bé, Nicolas Cage. Quatre.
No, però dos famosos.
Bé.
I és l'única filla de Elvis, que se sàpiga, actriu, cantant i compositora. I avui tenim de convidada, no te diré un perfil igual, perquè son pare no n'ha vist pel·li, això està clar, però bé...
Afortunadament, no perquè son pare es diu.
Déu meu. Jo no sé, a més, per això he xerrat dels pares, perquè no sé si avui l'entrevista l'hauríem de començar més que per ser protagonista, per seus pares, perquè ella és una dota molt jove i ha fet moltíssimes coses. Jo crec que els seus pares tenen molt a veure, perquè supos que les han donat l'oportunitat, l'han recolzada. Jo no
sí.
sé...
Sí, perquè per voler dedicar-se a el que se dedica, els teus pares t'han de donar molt, molt de suport. Si no,
ella
sempre te diuen, no, això no.
És la Marta Ferrer. Bon vespre, benvinguda, Marta.
Hola, Marta. Bon vespre.
Cantant, actriu, model i estudiant de periodisme.
Exacte.
Ha vengut en son pare i sa mare, en Joan i na Maria. Benvinguts.
Hola.
Hola, bon vespre.
T'agradaria ser bastant Elvis, o no?
Bueno, no.
Aquí no t'ho havien dit mai.
En la situació allà on està Elvis, no.
Bona resposta.
Bona
elecció.
Per bona cert, elecció. Anem a veure. I abans d'entrar un mic comentat, ella de molt menuda, molt menuda, molt menuda, ja volia... Sa cantant, mos contava Maria una anècdota que na Marta en 3 anyets, que vos deia?
Pues a la tele feien el programa d'en Bertín Osborne, Menudas Estrellas, claro que hi anaven nins a cantar, i ella mos deia que hi volia anar. I jo, bueno, claro, jo la veia, això ho veia molt en fora, perquè nosaltres no som d'aquest món mai ni en cantar ni res d'això. I claro, i jo agafava el telèfon, feia com un telefonar, i li deia... I deia, ai, enguany ja està ple, bé, no passa ni de l'any que ve. I així la nina quedava conforme.
I cada any te deien el mateix.
Sí. Eh?
Sí. Fins que va arribar
que
el nen
saber que el reis, fins que van saber que els reis no eren els pares. No?
Fins que després...
Sí. Fins que va tenir 8 anys.
En els 8 anys va venir amb un retall de diari dient que feien aquí un càsting per un programa a Mallorca i que hi volia anar. Claro, ja amb 8 anys no la vaig poder enganar. I vàrem haver d'anar en el càsting. I arrel d'aquí pues, ja la varen agafar i ja va començar tot això.
Marta, quan te vares donar compte d'aquest càsting? Tu amb 8 anys ja llegeixes diari, o què?
Sí, però a l'escola d'això que comentes, a més el professor de música sabia que jo m'agradava molt cantar i me va dir, ai, he llegit en un diari que hi ha càsting per un concurs que se farà aquí a Mallorca i vaig dir, ah, doncs pues jo li diré a ma mare, me va dur un tros de diari i vaig anar a ma mare i va dir tal dia hi ha càsting, que hi vull anar.
Hem de dir que en Mateu coneixen a Marta, de fet crec que ho feia feina junts, no sé si hem cantat junts, crec que no, eh?
No, cantar, però... ella ha tingut la sort que no cantava jo, perquè si no, un desastre jo, perquè, però jo hem fet feina i ara comentàvem abans de deixar una li he demanat a Messi, vam fer una cosa en el casino de Mallorca, una cosa benèfica, hem fet un parell de coses benèfiques, plegats la protectora d'animals, i un dia en el casino hi havia també Miliquito. Vàrem actuar amb en Miliquito, m'entens? Aquell home, era terrorífic aquell home. Era una cosa per darrere, feia pa. T'ho
sí, jura. Tenen fama.
Sí, no, és que feia pa, era com un ogre.
Però això és com Teresa Raval.
També era igual.
Ella va estar 3 anys anant en el Veo, representant les Illes Balears, i tu la veus tan mona, tan simpàtica, tan bona... Bueno, i en el nin les duia i xerrava en el seu home, no sé si no, en Rodrigo, m'ho pregui que no.
Sí.
El mal per mi, no.
No ho sé, el tractava...
Anem a fer una cosa, després ja m'ha posat a parir a mig d'Espanya.
Però això és com nosaltres tres, que pareixen tan simpàtics, nosaltres tres, després, som...
Ah, sí, bueno, ja no.
Només és en directe, que
més simpàtics. En Mateu, no, que el coneixen de fa molt de temps.
Però ara davant de veure, Maria, Joan, jo quan era jovena també, la meva germana ho sap, jo m'ho volia dedicar a la música. I mon pare, no, això, no...
Estudia. Que llavors va canviar per Estovia.
Estudiar i després m'ha de dir, estudiar.
Una lletra només.
Només va canviar una lletra, efectivament. I vosaltres, en canvi, deis sí, i apoyau, recordeu la idea de la vostra filla. Com així, no, aquesta confiança, perquè normalment els pares te diuen, no, això de la música, això és per vagos.
Bé, nosaltres hem de dir que sa mare també estava il·lusionada, no? Bueno, jo també, perquè en realitat...
Artista, heu il·lusionat tots.
Estàvem tots dos il·lusionats.
Som un poc com Elvis Presley.
Una miqueta, una miqueta.
Jo he de dir que no els he vist mai separats. M'entén el que t'ho vull dir. Sempre ha anat en pinya.
Sí, sí,
és
molt important.
Allà on han anat, ha anat un pa i sa mare.
Encara ara.
Encara ara l'acompanyem per tot, allà on faig falta. Però vull dir que sí, que ella, la seva il·lusió era cantar i ballar, i sempre estava liada. I clar, i nosaltres, darrere ella. Vull dir, com que va ser tan petitona quan va començar, que pareixia que havia de mester del nostre apoio. I clar, i una cosa darrere l'altra, una cosa darrere l'altra, i fins ara. Vull dir que...
Però que quedi clar que la condició era que estudiàs.
Ah, sí, això sí.
Allò era com que meva.
Estudiar no, encara, però estudiar sí.
No t'has lliurat, i no, de la maleïda paraula.
No, encara ara m'ho diuen. Si la carrera no va bé, la música haurà de passar un segon pla. Jo no. Per això m'han tan bé els estudis.
A més,
crec.
A Marta li agraden les coses difícils, perquè a part de ser una lluitadora en el món dels actors, les actrius, la música, també fa periodisme, que és un món... dureta. Marta, saps on t'estàs ficant, tu?
Sí, sí, jo crec que per això, com que ja estic dins el món de la música i sé com funciona, en plan, contactes, les gelosies, enveges, jo crec que com que ja estic avesada, dic, bé, idò, estudiaré això, que és més de lo mateix.
Una de fer la feina ben feta, mira cap endavant.
Exacte.
I si no perd energies...
I s'ha
no perd energies...
Marta, jo te volia demanar, perquè ara xerrarem de tot el que estàs fent, però has estat a concurso de talents a la televisió. Quina opinió tens d'aquests concursos? Perquè la comunitat musical està molt dividida. N'hi ha que ets a defensa no rompre i n'hi ha que diuen que això és gairebé un pecat. Tu què penses?
Jo penso que qualsevol concurs té uns protagonistes que són famosos ja, que se'ls dona bombo, per exemple, tipo la vot, o sigui que val, és un jurat realment quin té profit. Però també penso que un minut de televisió és o, i per nosaltres, encara que després no guanyem aquest concurs o haguem de passar difícil a darrere perquè són moltes hores de gravació i de passar càstings, en el final és un benefici, entre cometes, per nosaltres, perquè un minut de televisió pot fer que te surtin molt de seguidors, concerts i altres coses que potser sense haver passat per tot això no podries anar.
Molt ben argumentat, t'ho compro.
Hem de dir, no em dic Marta Ferrer, però es té un nom artístic.
Com que faig diferents estils de música, un nom de Marta Ferrer és més per música clàssica o per quan faig acústics i musicals. I després vaig treure un disc que és d'Electrodance Latino i aquest un nom artístic és Marta amb dues T's.
Li dona així l'aspecte més...
També hi ha una pregunta obligada, que acaba de nomenar un caramull d'estils, també has cantat òpera, has cantat sarsuela... Tu què escoltes normalment, que teva? Amb què te quedes? Quina és la música que te fa vibrar i que t'arriba davant de veres?
I dos, un pecat, però he de dir que no... quasi no escolt música.
Cantant, si diuen el mateix, sempre te'n recordes a Mercè, l'altre dia que ho deien a Mercè Serra.
Sí, clar, perquè és la seva feina. Jo, per exemple, quasi no vaig a la televisió. Ara vinc de fer 4 hores.
Però escolta la ràdio.
Però escolta la ràdio. Marta, m'ha cridat molt l'atenció que l'any 2008, crec, vas entrar en contacte amb en Dani Ambrojo. En Dani Ambrojo
sí.
Ha estat el compositor d'un caramull de triomfitos. Com entres en contacte amb en Dani Ambrojo? Perquè és gairebé com tocar, oh? Perquè tot el que toca en Dani ho converteix en una mina d'or. Com va ser això?
I va ser gràcies a la seva dona, perquè jo vaig anar a actuar a una gala benèfica per una protectora d'animals i la seva dona tenia un grup format...
Na Natàlia.
Tenia un grup format en Carme, que era la que duia aquesta gala benèfica, i tot d'una que me va veure, me va dir... tan jove, t'hi vols dedicar en sèrio, jo el meu home és compositor, i jo cercava qualcú per poder seguir fent cançons, i gràcies a ella vaig estar en contacte amb en Dani, i des d'aquest moment pues, tenim molt bona relació.
Això sí que és com una història d'aquestes de les pel·lícules que també es productor va cercar tu. Això sí que gairebé
aquesta nina fa de tot, perquè també fa ràdio. És a dir, començaríem, acabaríem abans si diguessis que no has fet.
T'has tirat mai en paracaïdes?
Bé,
no. Vinga, no s'ha tirat mai en paracaïdes. Però,
no,
comencem a eliminar.
Però això no és artístic.
No és espectacle.
Dins el món és espectacle. Tot, jo
perquè,
crec.
Òpera, participes en les cordes principals.
Sí.
Tenc en tot. Mira, la meva filla, la Sílvia, també, també quan era petita, llavors li va fugir la cantera, no va voler cantar més. Però bé, és dir, estàs tocant tots els palos, que dirien els flamencs. Què te queda? Que la millor te fa il·lusió i encara no has fet? Perquè és que, clar, jo no se m'ocurre
no,
sí, res.
Perquè una de les meves grans il·lusions era poder estar a Madrid, a un teatre de Madrid, i ara fa uns mesos vaig poder estar allà a la Gran Via fent de protagonista un musical, i ara mateix...
Bon, quin musical, digueu?
De Frozen, la reina de les nieves.
Un musical? Com sí. Bé,
el musical.
Has fet de Frozen, tu?
De la germana, de Nana.
Ah. Bon, Jesús.
Són dues quasi protagonistes, una Frozen i Nana, i era una cosa que a curt plaç era el que més il·lusió me feia. Jo sempre deia, és que sortia fora, estant a Mallorca és molt difícil, i ara mateix és el que he
fet. Musicals que te varen venir per sa banda, vares començar primer a fer musicals amb en Rafael Brunet o va ser posteriorment?
No, jo duia 5 anys fent feina amb en Rafael Brunet aquí a Mallorca, i en Rafael va dur un musical, aquest musical a fora, però clar, eren productors totalment nous, vàrem haver de fer casting igual, i hem de dir que de tota la companyia només varen agafar 3 persones d'aquí de Mallorca i la resta eren de Madrid.
M'ha cridat molta atenció també que tens un show nou que, on tens un cos de ball de 11 persones. Això que ho produeix, perquè 11 persones és molt mal de pagar, no?
Mon pare i mon mare aquí.
No ho dic, que cada vegada els grups musicals tenen menys components.
Sí.
Saps? Perquè ara en els hotels vas i hi ha un home amb un ordenador. Sí. Antigament hi havia una orquestra, sí. Clar, perquè és que cada vegada paguen menys. I clar, a l'hora de compartir, dius, escolta, farem un trio, farem una versió acústica en format de duet o de trio, perquè així... Toca més claro. Repartir tot, perquè 11 ballarins, bons adults.
Clar, però això demostra que els seus pares tenen fe, o confien en el seu talent, està claríssim, perquè si no, no faria aquesta...
Bueno, això va ser una temporada que va ser després de treure el disc, claro, gent que canta n'hi ha molta, has de fer algo especial, i aquí a Mallorca no hi havia ningú que dugués això, un cantant que dugués ballarins i tal, i claro, i vàrem decidir també, hem de dir que vàrem tenir la sort de que hi havia en Xus Avellan, que és la seva coreògrafa, que feia feina a una acadèmia de dansa, agafa el ballarín d'aquesta acadèmia, saps, la gent t'ajuda. I claro, i vàrem fer les coreos perquè poguessin anar fent les cançons del seu disc amb ballarins. Hi havia canvi de vestuari i a lo millor perquè ella pogués descansar una coreo només del ballarín mentre ella se canviava. I claro, i vàrem apostar per això, perquè vàrem decidir, ja que traiem aquest disc, doncs li vàrem posar el nom de Marta, a dir, fer com el producte, posar el nom de Marta, tenir una imatge, també anàvem vestida canyera per tipus de música.
Sí, que he vist unes fotos precioses, eh?
Moltes gràcies.
Marta, jo no sé tu, però el teu pare no pareix molt, perquè sí, s'aixava
com una cantanera professional de la producció musical.
Jo crec que feim molt bon equip, perquè mo mare és la meva mànager, a més de mo mare, jo crec que no se pot tenir una persona millor, amb més confiança i que miri més per jo, i a més, com que també li agrada aquest món, quan vaig fer la presentació del disc, ella va ser la que ho va organitzar tot, se va posar en contacte amb el teatre, dueu timing, és a dir, jo crec que ha nascut per organitzar events i per fer aquestes coses, i per altre costat mon pare és el que quan anem a qualque posta ajuda en el tècnic, sap pues això aquí, bé, el taxista també.
Per cert, la pregunta que t'he fet abans, tu ja que estudies periodisme, te la faré d'una altra manera i així segur que me la contestaràs. Quan t'he demanat a quina música escoltava, m'ha dit no escolt música, però bé, cantes òpera, sarsuela, has estat shows de talent, de concursos. Quin estil musical t'agrada més interpretar? Aquí sí que no pot follir.
És que és una pregunta molt difícil, perquè si ho faig tot és perquè realment disfruten tot i crec que hi ha moments. Per exemple, si és més de cara a un vespre, pues, quan jo surt que escolt música així moderna, m'agrada, per això vaig treure un disc d'electrodance per poder ballar, perquè també m'agrada. Musicals, ara mateix, m'agrada molt perquè trob que és molt complet. Actu, cant i ball. i és... només me falta el piano.
Anem a completar la pregunta.
Aquesta nina, com a periodista, té molt de futur.
No, però no, com a polític, té molt de futur, perquè te faré la pregunta per tercera vegada. Un artista que admiris.
No, jo en sé.
Perfecte, ara ja som per ara. Però com a política sí que tindria el futur, eh?
No,
i... La mateixa pregunta tres vegades.
Sí, sí.
Ara demana-li que s'estima més. Els papas o mamas?
Ui! Això, aquí no ho pot dir, però el petit comitè sempre me diu
això.
Ara, ja que mos hem posat així, en pla, mos hem posat un poc en pla Salvame, que dir, un poc. La nostra predina, la predina Maria, diria que és una nina croixidora. Croixidora, aquesta nina. Bé, jo me deman, en tanta feina, tant d'estudis, hay tiempo para el amor? Té novio?
No. No, perquè...
Bé, si s'entonessin ara en directe, això seria
no.
Ja, t'imagines?
Imagina't, no seria Salvame. Seria...
No, però jo penso que un món de la música és un món difícil i que a vegades hi ha gent que no entén, i si qualque dia tenc parella, ha de ser una persona que respecti, que entengui aquest món i que m'apoyi 100%, i crec que ara mateix tampoc no estic per això, estic centrada en estudis, en seguir amb la carrera musical i, bueno, si sorgeix, no diré que no,
però... T'imagines, dic que sí, sé que ara que haguéssim posat a Maria i en Joan.
No, perquè ja ho sabrien, o perquè mon pare i mon mare hi ha molta confiança.
Sí, no.
Ha d'haver ginat de l'odi amb ella, pobra nina. Exacte,
no. Déu-n'hi-do.
També ella dic que has compartit l'escenari amb un caramull d'artistes molt coneguts, a part d'en Tomeu i en Llorenç d'aquí, en Tomeu Santa Maria, en Tomeu Peña, en Llorenç Santa Maria.
Tomeu Santa Maria i en Llorenç Peña. Un dia les
haurien de dur. Són molt amics, en Llorenç i en Tomeu. És a dir, que no sí. Sí.
Però no s'esfederan.
Després he llegit, per exemple, a Marta Sánchez, a Núria Fregón, a Gisela. T'has topat qualque... Sense dir noms. T'has topat qualque famosillo d'aquests amb ínfoles de superestrella?
Sí, me va sorprendre molt un artista que... Jo pensava que seria molt més propera i quan la vaig conèixer me'n vaig adonar que era totalment diferent de lo que havia conegut fins en un moment. Va arribar, se va ficar dins un camerino, va actuar, se va tornar a ficar dins un camerino i va desaparèixer sense que ningú se n'adonés compte. I eren molt d'artistes que érem allà i me va sorprendre perquè dius... Com a mínim, relacionat un poquet amb la gent que compartirà escenari avui amb tu.
Messi, ho endevin. Era una persona coneguda per a... No una de les més grans.
Sí,
clar. És que normalment això ho fan les mitges tintes. Tintes.
Que se pensen.
Són els que se pensen ser una cosa i no resulten ser ni una altra.
Sí, perquè
les
grans persones solen ser senzilles i humils.
Els grans artistes normalment són molt humils, amb comptades excepcions, però curiós això. Molt curiós.
Mos queda ja quasi recte final. Jo agradaria saber un poc plans de futur, on te podrem veure, què tens en cartera el proper any que... Mem, plans, perquè aquí com que compartiu tot, mem, quins són els plans?
I de mirar ara mateix, enguany per Nadal, cada any estrenava un musical i enguany no estaré formant part de la companyia perquè vull dedicar l'any sense acabar els meus estudis perquè enguany acabo la carrera. A més, estic fent un doble grau i tinc dos TVGs. I plans de futur m'agradarien acabar en Armand a Madrid, ja que he provat un poc com és viure en una gran ciutat i provar sorts allà. A lo millor fer un màster relacionat amb un teatre musical i provar sorts allà.
Qui és la nina? Quan era petitona ja era tan aplicada...
Sí, sí, tota la vida l'ha estat.
Sí, perquè sa boca és tan organitzada, no, amb unes idees tan clares...
Molta gent me deia, és que se deia molt intel·ligent. Dic, no, no és intel·ligent, és organitzada.
Molt perquè organitzada.
Perquè s'escolta de ser organitzat, i ella el millor. Anàvem al teatre principal i feia els deures dins el cotxe. Se canviava després de roba perquè anava a fer teatre no sé on. I estudiava dins el passillo. I, saps, ho tenia tot superorganitzat.
I voluntat.
Molta voluntat.
Hem de dir que teniu una altra filla, que és la filla gran, que no, Francisca.
Francisca Maria.
Francisca, que també fa un pot de... Bueno, fa un pot de teatre, queda un pot raro d'això.
Era un pot teatrera, també, eh?
Amb aficionada.
Amb
aficionada, de hobby.
Bé, hem de dir que a mon pare i mon mare també el teatre els agrada així, com a hobby, per Pollença també en fan, no?
Sí.
Som una família que tots... Darrere jo, darrere jo.
Aquí ja hi havia una llavoreta. Hi havia que aquí els gens ja eren... I va, el fruit va ser tota aquesta unió
una llavor ben conrada i mira que ha sortit.
Una llavor ben conrada. Na Marta, Marta Ferrer, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Joan i Maria, son pare i sa mare, i els managers, els productors, realment, enhorabona, perquè es... té futur aquesta vida.
Sí,
té
de futur.
Déu
m'ho ha llevat de la punta de la llengua. Té molt de futur. No t'ha desitjat sort, perquè no l'hauràs de menester.
Però tu, quan siguis molt famosa, et dic, vaig anar un dia a Noguera i Noguera, i ja m'ho van dir.
Quan siguis
ja
molt famosa, recorda-te.
No? Nosaltres direm, ai,
aquella... No serà com aquella.
Esperen que no. Jo sempre els he dit, si igual que dia me torno així amb un pare i mon mare, baixeu molt peus, perquè això no pot ser.
El Jaume i jo, i en Mateu, direm, oh, mira, aquella és l'ota, xerrem així com a bé.
Tu seràs una mega estrella,
no serem bé, jo espero que sigui famosa d'aquí poc, perquè m'ha de comprar un xalet a la Morale,
bé, d'això renendirem, miren a Marta. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies. Gràcies. Some things are meant to be. Take my hand. Take my
escoltes Noguera i Noguera i Vetres Ràdio. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Comença la jornada amb la darrera hora informativa. Redactors desplaçats allà on hi ha la notícia. Entrevistes, repàs de premsa i un poc d'humor. Informatiu Matí. De dilluns a divendres a les 7 amb Olivia Navarro. I Vetres Ràdio. Serveis informatius. I Vetres Ràdio. A Pollença 101.1.
A Vetres Ràdio, Noguera i Noguera.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla.
Bueno, bueno, bueno. Mateu, de ja, qui mos perdràs avui?
Ja era hora de posar bona música.
Bon
ja. Ai, Jesús, ara sí que...
Bé, escolta, hi ha gent que li agrada.
No.
Jo crec que la música és bona quan t'agrada. Jo no ho escoltaria, però m'apareix fantàstic. No.
Jo sí, jo m'agrada molt.
Para gustos, colores.
Exacte.
Pues ja està, vinga. Bé, què mos has de contar de la senyora Pantoja?
Bé, us contaré la noche de bodas de Isabel Pantoja.
La noche de bodas?
Sí.
Però quan té
quina?
Quina?
Se seva.
Se d'en Paqui.
Se seva, però no té res que veure. Ara veurà.
Paqui.
Ara veurà.
Noche de bodas. No s'ha quedat dues vegades. O una menys.
Amb en Paqui. No, només s'ha quedat amb en Paqui.
Amb en Paqui. Sí, sí, sí. Ah, vale.
L'altre estava en pecat.
Era la vida d'Espanya.
Aquesta història la conta un periodista en pràctiques que la va viure en primera persona.
Que ara ja ha practicat molt.
No,
perquè
sí,
això...
perquè això va ser l'any 83, però aquí era, no me'n recordo tot. Bé, el periodista, que hem dit abans, se trobava en el mateix hotel, igual de nerviós que es no vi, en Francisco Rivera Paquirri, per motius diferents, està clar, no? La meitat dels periodistes eren davant l'hotel Alfonso XIII de Sevilla i l'altra meitat davant la casa de la novia per no perdre cap detall. Quan va sortir de l'hotel, el novi va ser impossible acostar-se degut a la quantitat de gent que hi vivia. Però no tenia res a l'entrada de l'iglesi, on s'havien ajuntat la gent que volia veure la novia i la gent que volia veure el novi. Va ser un cas prescut el que havia protagonitzat uns anys abans na Lolita amb en Furiase, però sense na Lola Flores.
Si me queréis, irse.
Ah, exacte, això no, ja no ho van dir. Bé, després de la cerimònia, la massa, és a dir, que ell desentada, s'havia de traslladar a una finca on tindria lloc el banquete. Jo ho dic així perquè queda com a més sonor. M'entens? Una finca tapiada de vora la carretera. Això és important. Lo de tapiada. Escolta. No hi havia banyos pels periodistes que estaven reservats en els convidats. Per la qual cosa, els periodistes havien d'anar a fer la cosa on podien, esperant que sortissin els convidats per demanar-li les entrevistes. Un dels periodistes destacats, famós aleshores i famosíssim ara, caminava amb urgència davant un dels periodistes, aquell novell que hem contat abans, no? Cercant un lloc on... ja m'enteneu, no?
Aliviar-se.
De cop, el periodista veterà s'atura i el novell xoca amb ell. Està fosc. El novell es posa un costat per veure què havia estat. Aquella aturada tan sobtada, davant es protegi... els... Ai... Davant ells...
Ja no era,
que m'he embuat, ja sabia jo que em buiria una altra vegada. Davant ells, protegit per la foscor, dos cossos eren protagonistes d'un acte d'amor, com diries poeta. En aquell moment passa un cotxe, que amb els pars fa, amb els fars va il·luminar l'escena. Els quatre protagonistes el varen poder reconèixer perfectament.
Ell va il·luminar i se van molt esquiar els tots. Els dos que anaven a aliviar-se i que els estaven aliviant.
I els que estaven fent l'acte d'amor. Bé, el veterà va saludar a la dama, igual que si hagués estat durant el còctel. Va acabar de passar el cotxe i el veterà periodista va tornar a lo que havia anat allà quan se va fer fosc. Va cercar l'espai adient i va acabar les seves feines. El novell va desaparèixer com un per encanteri
davant
d'aquella situació. Al tornar a l'interior de la finca, el sopar continuava. Minuts després, durant els postres, el novell periodista va poder veure la dama de la tàpia que escoltava divertida el que li deia el cavaller de la seva esquerra, que era el de la tàpia també, mentre ella s'agafava amb força el braç del seu home. En aquell moment, el periodista va comprendre lo viscut de la tàpia. Però el més fort ve ara. Un mes o més tard, el novell periodista i la dama eren coincidint en un acte benèfic. La dama se va dirigir cap a ell. Ell no sabia on ficar-se quan la va veure venir. Arriba on ella era, se va acostar i li va dir a Soraya: jo sí que disfruté la noche de bodas de Isabel Pantoja.
Me sent una cachonda mental. Què és això, no?
Això és què se diu, un cas verídic, com aquell de tiurons.
No saben noms, però molt per a mi imaginar.
No saben noms. Sí, era una d'aquelles d'alta alcurnià i baja cama, perquè la cama estava...
Dama.
De rei de tàpia.
Què més me'n contes, per a què va?
En Jaume, també ho sabran, això. Perquè la coloma blanca és el símbol de la pau.
Ui... No ho sé, perquè...
Bé, conta-m'ho, perquè no t'entens.
L'Esperit Sant té forma de colom des de l'any 1562, del Concili de Trent. Però no te sé dir...
Perquè altres aus eren logos d'altres...
Això ho diré per el final, que t'he dit abans.
Perquè després, quan l'Arca de Noé se va enfonsar, va dur una branca d'olivera en sa boca.
Aquí, 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 el meu germà. Tot això l'he ensenyat jo.
Això ve, per si gent que no ho saps, de la tradició judeocristiana. Déu, enfadat amb els humans, imagina't si vengués ara, va decidir inundar el món per salvar només aquelles que per ell ho meresquessin. Segons el test, en Noé va ser avisat, sempre hi ha qualcun que té bo, i va construir una barca, l'arca de Noé, on va col·locar tota la seva família i una parella d'animals de cada espècie. Després de 40 dies va aturar de ploure, i en Noé, que era molt viu, va deixar anar un colom per veure si hauria terra ferma a prop. I el colom, que apareix això, que també era molt viu, va tornar a la barca amb un bocí d'olivera. Partint d'aquesta simbologia, no va ser fins l'any 1949 que se va començar a associar el colom blanc amb el símbol de la pau. Aquell any, en Picasso va participar a un congrés mundial per la pau que cercava reunir els fragments romputs de la societat després de la Segona Guerra Mundial, com dirien aquesta de Lucía Coser. El mundo. I va dissenyar un cartell del Congrés en la litografia d'un colom reposant en terra i sense res al bec. El seu dibuix es va fer molt popular i al poc temps es va realitzar un altre en què el colom volava i transportava un trosset d'olivera. Des d'aquell moment, la representació d'aquell au se va establir de forma inconscient com a símbol de desig de pau al món.
Que curiós. No ho sabia. Fa molt poc, allò. Sí, 1949.
Sí, sí. I com a curiositat, al Japó, les grulles, que no sé com se diuen en català...
Però, grues.
Grues. I d'això, les grues, que és el que hi ha per molt de puestos de Mallorca.
Se mengen els peixos de safratjos, si n'hi ha.
Què es fan? Si d'això, les grues aquestes, que es fan en l'origami, que és l'art de fer figures en paper sense tisora ni coles, és considerada com a símbol de bona sort i pau en el Japó. Què te pareix?
M'encanta, perquè te dones compte, mos ajuda a ser més cools aquesta temporada. Mos era d'una Pantoja i llavors d'aquestes coses tan originals. M'agrada.
Lo cortés no quita lo
valent. És un toma i daca.
El lingüista mos
feia. Però són expressions gracioses que s'entén sumó.
Això és un toma i daca com el de la tàpia.
Per exemple.
Ai, que no.
Bon anam. Tornarem la setmana que ve, si molt volen. Exacte. Aquí mateix, a Noguera.
I Noguera.
Fins dimarts.
Adéu.